Esports 14, la informació esportiva a Ràdio Vilafranca.
Molt bona tarda i benvinguts a una nova edició de l'Esports 14. Comencem aquest programa d'avui dimarts 4 de febrer del 2025, programa avui en el qual repassarem la darrera jornada esportiva del cap de setmana pel que fa al futbol i també tractant altres temes que s'han anat produint des de l'inici d'aquesta setmana i dilluns. Un d'ells és aquest sorteig de la Copa del Rei d'Hoquei Patins que es disputarà del 6 al 9 de març al pavelló Joan Ortoll de Calafell i que tindrà la participació del Noia. Els sadorninencs, que ja coneixen el seu rival, serà el Barça als quarts de final. Per tant, ja només començar es trobaran el vigent campió, el màxim candidat també a revalidar aquest títol, però també en una temporada en què potser està certament oberta, no?, la lluita pel títol, sobretot perquè per l'altre costat ja doncs hi haurà equips com el Reus, per exemple, o el mateix Calafell, l'anfitrió, que tindrà ganes de lluitar pel títol, com també ho tindran els 8 equips participants. Després escoltarem els principals protagonistes, escoltarem a Xavi Costa, també a l'entrenador del Noia, Carlos Cortijo, valorant aquest encreuament davant del Barça, i aquestes veus, aquests protagonistes del sorteig celebrat ahir a la confraria de pescadors de Calafell. També parlarem de futbol, i pel que fa al futbol, destacant sobretot el partit del Vilafranca al camp de la Rapitenca, la derrota per 1-0 no exempta de polèmica, i per altra banda la victòria de l'Atlètic Vilafranca per 3-1 davant l'Escó, aquesta victòria que ha fet saltar els de Parchetzarà a la classificació fins la 8a plaça.
Esports 14. La informació esportiva comarcal de dilluns a divendres a 2:15 del migdia a la sintonia de Ràdio Vilafranca. Les 10 aventura a Sant Quintí de Mediona. Ara és l'hora de gaudir en plena natura i amb tota la seguretat de les 10 aventura. Feu les vostres reserves al 696 965 684 o bé a lesdeusaventura.cat. Ha arribat l'hora de poder passar un bon dia a un dels millors parcs d'aventura de Catalunya. Circuits per a nens a partir d'un any, circuits acrobàtics, tirolines de més de 120 metres, vies ferrades, amb els amics, amb la família. Les 10 aventura, a Sant Quintí de Mediona.
Doncs comencem aquest programa d'avui i després parlarem d'aquest sorteig de la Copa del Rei d'Hoquei, però comencem parlant de futbol i d'aquest partit de la Lliga Elite que enfrontava a Rapitenca i Vilafranca, els penedesencs que arribaven a la cita buscant la segona victòria consecutiva després de superar la Pobla de Mafumet. No va poder ser un partit en què, sobretot, la primera part va ser positiva pels de David Vilajoana, van tenir ocasions, alguna que altra més clara que l'altra, però la segona part a l'equip se li van abaixar els ploms en atac, no es podrien pràcticament comptabilitzar ocasions clares al segon temps fins després del gol de la Rapitenca. Just després del gol de la Rapitenca hi havia una bola al travesser de Carlos, però sí que és veritat que al segon temps la Rapitenca va anar pujant línies, va anar tancant el Vilafranca a la seva àrea i doncs després de molts intents es va produir, això sí, una acció molt desafortunada a nivell arbitral en què una bola que picava la cuixa al col·legiat assenyalava unes mans. Una decisió inexplicable, però bé, ja són dues consecutives. La setmana anterior havia estat un fora de joc per 5 metres, que no ho era, i també s'assenyalava. Sigui com sigui, gol de Gerard Verge, aprofitant aquest penal assenyalat per l'àrbitre i ja no hi va haver capacitat de reacció. El Vilafranca perdia en una jornada que no va ser del tot negativa, perquè la resta de rivals directes també van punxar. En aquest sentit, el Vilafranca no perd pistonada, però sí que perd una oportunitat d'or per instal·lar-se en posicions de play-off descens i sobretot anar sumant de 3 en 3. Al final del partit, escoltàvem les valoracions del tècnic David Vilajoana.
Partit, des del punt de vista futbolístic, molt pobre. Els dos equips amb molta poca capacitat per generar joc, tant nosaltres com ells, i vaja, ha estat un partit físic, un partit de lluita, un partit de duels. No tinc queixa des del punt de vista d'esforç, però amb l'esforç no es fa res al futbol.
Continuem amb David Vilajoana. David, no sé què volies aconseguir amb els canvis, però no ens han aportat massa cosa, no?
Bé, ni els que han entrat ni els que hi eren. No m'ha estat gens fins. Ho donen, no tinc queixa de l'actitud, però en quant a qualitat estem molt lluny del que hem de ser. Vull dir, perdem pilotes molt fàcils, donem molt poca continuïtat al joc. Segona part, hem millorat una miqueta, hem sigut capaços de triangular una miqueta millor, però vaja, per guanyar els partits amb suficiència no n'hi ha prou amb el que fem.
En aquesta segona part que fas menció ha sigut un rato, perquè després ens hem tirat, els últims 20 minuts, ens hem tirat molt endarrere i això normalment porta aquests perills, un penal que aquí en aquest camp és fàcil de picar, el camp del Vilafranca potser no el picarien, però que t'hi pots trobar.
No, jo no, però el penal no ha estat fruit de que ens tiréssim enrere, jo no he vist l'equip tirar tan enrere.
No, però te'l poden picar en un camp com que és aquí a la Ràpita.
No, home, se suposa que els àrbitres han de tenir una integritat que se'ls pressuposa i al marge del camp o no camp no han de pitar el que no existeix, però vaja, ja et dic, això és circumstancial. Si nosaltres haguéssim fet un bon partit, el penal hauria d'haver quedat en una anècdota, però és que hem sigut incapaços. Llavors tu, quan jugues a la ruleta, poques vegades toca el negre i el buit. Vull dir, no pots estar a l'expectativa de pensar que amb el 0-0 no n'hi ha prou. Ja et dic, nosaltres hem de guanyar partits si volem mirar dalt. No hem estat fluids, no hem generat el que hauríem de generar. És cert que hem tingut un pal, és cert que hem tingut una aproximació, però som més de cor que no pas de cap i de qualitat. I així, evidentment, no anem. Hem de fer un pas endavant des del punt de vista futbolístic.
El proper partit és dissabte a la tarda. El camp de l'Horta, un rival complicadíssim.
Bueno, igual l'Horta, igual a la Rapitenca, jo els altres no em preocupen, em preocupa el meu equip. Si aquests nanos són capaços de jugar a futbol, tant des del punt de vista defensiu com des del punt de vista ofensiu, a mi els equips contraris no em preocupen i ja ho hem demostrat i ho han demostrat. El que passa que et dic, han de ser molt més solvents i s'ho han de creure. I si no s'ho creuen, no ho sé, transfusions de sang, perquè és que no pot ser jugades molt fàcils, passades molt fàcils. Estem farts de repetir, porto setmanes insistint en que la primera passada ha de ser clara, franca, i no ho entenc. Això és el que hem de parlar, perquè hi ha jugadors que, no sé, el futbol, en definitiva, no pot pensar que li donen 4 metres per pensar i passar, però un control i una passada són jugadors que se'ls pressuposa i hem de treballar perquè aquesta tranquil·litat amb la pilota la tinguin, perquè si no, evidentment, fer tot un esforç físic per perdre la pilota immediatament, sí, vas aguantant, però no és del que es tracta. Es tracta de quan no tens la bola a defensar, junts, compactes, agressius, que això ho estem fent, però quan tens la pilota has de fer alguna cosa més i no ho entenc. De tres quarts en amunt estem sent incapaços de treure coses profitoses.
Gràcies, David.
A vosaltres.
Doncs aquestes eren les paraules de l'entrenador del Futbol Club Vilafranca. Un Vilafranca que tanca la jornada en novena posició, amb 23 punts, a 2 de la zona de play-off, que obre precisament a l'Horta, el proper rival, el rival d'aquest dissabte, a 6:45 de la tarda, partit que es podrà seguir en directe per Ràdio Vilafranca. No està impossible, de moment, la pel·lícula, no està impossible aquesta lluita per l'ascens. De fet, hi ha molts equips implicats, podríem dir fins i tot equips que ara mateix estan en posicions de descens, que tenen opcions reals d'encara, si encadenen una bona ratxa de resultats, lluitar per grans fites. Veurem si el Vilafranca és un d'aquests equips i pot escalar posicions en el futur. A la classificació ara tenim el Vic i el Vilanova en ascens directe, tots dos amb 31 punts. Playoff descens per Can Vidalet amb 29, Sant Just amb 28, 27 pel Sant Mauro i l'Horta amb 25. per darrere Rubí i Pobla de Mafumet amb 24, Vilafranca amb 23 i el Castelldefels desè amb 21. Empatats a 20 punts, Manlleu, Rapitenca i Valls. L'equip del Valls, el primer en descens, seguit del Figueres amb 18, el Palamós amb 16 i el Lloret amb 14 punts. Però atenció a aquest Lloret, que de les últimes 4 jornades ha aconseguit 3 sense perdre, un empat i dues victòries, aquestes dues de forma consecutiva, una contra el Figueres i una altra contra el Sant Mauro, un equip que lluitava per situar-se en primera posició. Fem una pausa i tornem tot seguit.
Fenster, el que imagini en alumini. Experts en finestres d'altes prestacions.
Fenster, els professionals en fabricació i instal·lació de finestres en alumini i PVC. Envidriaments, revestiments de façanes i complements de protecció solar i visual.
Fenster s'ha convertit en un referent a Catalunya en l'execució de projectes amb habitatges unifamiliars i col·lectius. Oficines, seus corporatives, hotels, obra industrial o edificis públics.
Fenster, també per a la reforma de la vostra llar. Ens trobareu al carrer Font de Sant Llorenç, 12, del polígon Mercaderies de Vilafranca del Penedès. Telèfon 93 817 13 35. Fenster, visiti el nostre web fenster.es.
Parlem d'hoquei, amb Josep Gomà. Els dimecres, a 9:15 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei, amb Josep Gomà.
I parlem ara de l'Atlètic Vilafranca, parlem de la primera catalana, el grup 3, on l'equip vilafranquí porta una ratxa positiva de resultats que ara, després del triomf de dissabte per 3-1 davant l'Escó, els ha permès pujar fins la vuitena posició. Un Atlètic que, com dèiem, s'imposava per 3-1, un partit que començava de cara al minut 40 amb el gol en pròpia de Roca, el jugador de l'Escó que es marcava en pròpia, el central, el número 4 de l'Escó. Al segon temps, minut 59, feia el segon a l'Atlètic amb un gran gol de Mika Ferhani, minut 59, un avantatge que es mantindria fins al 82 quan l'Escó posava moció amb el 2-1 de Xavi Toldrà. Però abans d'arribar al 90, al minut 88, Aleix Marí feia el tercer i definitiu, el 3-1, amb un golaç espectacular. Feia un intent idèntic minuts abans i després replicava amb una jugada idèntica, jugada individual. Des de l'esquerra retallava cap a dins i amb cama dreta superava el porter per l'escaire. Per tant, un golaç que feia aquest 3-1 definitiu i al final del partit l'entrenador de l'Atlètic, Parchi Atzerà, també analitzava aquest partit i la resta de la temporada, el que portem fins ara.
Bé, doncs tenim amb el tècnic, amb el Josep Alçarà. Josep, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
I felicitats, una grandíssima victòria davant de l'Escó, que almenys deixa l'equip respirar una miqueta més després d'aquestes 6 partits en el qual portava una dinàmica positiva a l'equip, no perdia, amb 3 victòries i 3 empats. La setmana passada es perdia al camp del Viladecans i avui doncs, es torna a recuperar la victòria davant d'un Escó que estava situat a la mateixa posició que vosaltres i que s'ha vist un partit, home, que l'equip ha treballat per aconseguir una victòria que ho ha tingut que fer perquè els 3 punts es quedessin aquí a casa.
Sí, aviam, al final està tot molt ajustat. Avui nosaltres hem tret el partit, però el partit ha sigut molt igualat. Quan ells han fet el 2-1 hi havia la sensació aquesta de que s'estava complicant el partit, però bueno, els partits aquest any s'estan decidint molt amb tot aquest grup d'aquí, zona mitja i baixa, per aprofitar les ocasions, per no cometre errades, i l'equip que va fent això va traient els punts.
L'equip bé, ha tingut la iniciativa i ha tingut l'efectivitat d'avantar-se amb el marcador, un gol en pròpia porta, si no recordo malament, de Roca, però ha insistit arribant sobre la porteria de l'Escó, finalment ho ha aconseguit i ha marxat al vestidor amb aquest 1-0. Què li ha semblat la primera part? Perquè hem vist una primera part bastant fluixeta, podíem dir de tots dos, no? Perquè de profunditat, tant un com l'altre equip li ha faltat.
Sí, jo sobretot miro nosaltres, no? Aquest any ens està costant més generar situacions de gol, Sí que és veritat que també ens en fan menys, però aquest any no acabem de trobar-li el punt de generar situacions bones de joc. No sé si és per precipitació o perquè doncs, bueno, potser hem d'acabar a treballar més encara com atacar, però sí que és veritat que no generem moltes ocasions aquest any i per tant els partits són molt igualats, per això et dic, com que són molt igualats al final s'acaben decidint per coses concretes, no? Per aprofitar les dues que tinguis, per no donar aquest marge d'error perquè et facin ells gols, i els equips que estan dalt són els que aprofiten això.
Això és el que li volia dir, precipitació. Torna a haver una altra vegada amb l'entrenador empipat a la banqueta per aquestes precipitacions que fan els jugadors. Sembla ser que des del primer minut ja volen guanyar el partit. És a dir, volen marcar el primer gol al primer minut, el segon minut i el tercer al tercer minut.
Bueno, més que marcar el primer gol, jo crec que volen anar directe cap a porteria, no? I a vegades s'ha d'entendre que fent anar la pilota d'un contra l'altre generen situacions i que a vegades la bona acció o la millor situació no és la primera, sinó la segona opció, no? Llavors, bueno, potser ens falta aquesta miqueta de pausa, que bueno, crec que si anem agafant una miqueta més de confiança potser l'anirem tenint, no? Perquè són jugadors que ho han sàpigut fer altres anys i jo crec que aquest any ho han de tornar a fer.
Segurament que l'afició que avui ha vingut a veure aquí a la Fundació ha vist a l'11 inicial molts canvis, sobretot a la part ofensiva. Ha arriscat a posar tres jugadors que han pujat aquest any i que doncs, s'hauria d'estar content tant l'afició com l'equip en si perquè ja no només han deixat de treballar, sinó que han participat molt en aquesta victòria.
Bueno, al final jo tinc, sempre ho he dit, jo tinc 22 jugadors o 24 o 25 o 20 i el jugador que no està per un bon moment, doncs si en tinc un altre que crec que està millor, el faig jugar, no? Llavors, bueno, pues els canvis, hi ha partits que faig canvis, hi ha partits que no, però ja et dic, és una cosa que no m'importa, no? Canviar jugadors. Si un jugador veig que no està bé o crec que se li ha de donar un toc o crec que no porta el ritme que ha de portar, doncs i en tinc un altre, li poso, que per això venen a entrenar. A més, venen a entrenar a tots, que sempre som la majoria de la plantilla i el que no puc fer és fer jugar sempre els mateixos i els altres se'n vagin desanimant, que llavors baixa el nivell competitiu i això no ho podem permetre perquè aquests mesos que venen ara els equips de la vora Barcelona comencen a fitxar jugadors, hi ha moviment de jugadors, es reforcen i nosaltres això no ho podem fer. Llavors s'ha de tenir tota la gent disponible i que estigui a punt per quan jo els faci servir.
Es comença aquesta segona volta. Quina nota li dona doncs, a la primera volta de la Fundació?
Bé, jo li donaria un B, perquè al final l'objectiu que jo em plantejava era aconseguir entre 19 i 21 punts, que és el que es va aconseguir, estàvem sobre els 19, i doncs, bueno, crec que és un B perquè doncs, l'equip ha estat treballant, no hem patit excessivament d'allò, sí que és veritat que ara doncs, haurem de millorar una miqueta el nivell, sobretot en pilota, si volem treure la categoria i salvar-la tranquil·lament. No? Si no aconseguim això, potser ens costarà.
Està en una bona posició dinàmica de joc a l'equip? Veu que, doncs, que cada vegada va més amunt a l'equip?
Sí, al final cada vegada estan competint més bé, anem ajustant més coses, bueno, i ara ja hem d'acabar de veure els jugadors com acabem d'adaptar el joc, potser en vez de sortir tant jugant de darrere haurem de jugar una miqueta més a profunditat, però bueno, són coses que s'han d'anar ajustant segons la situació dels jugadors.
I què és el que més li ha agradat avui i què és el que menys li ha agradat avui?
A mi el que m'agrada sempre menys és, i sobretot aquest any és que continuem perdent moltes pilotes sense pressió, que això és una cosa que ens comporta que, doncs, que creem menys ocasions, que l'equip no surti tant de darrere i llavors la sensació és que ens dominin més els equips, no? I el que m'ha agradat més és que, bueno, que l'equip continua mantenint el nivell competitiu fins que pita el final l'àrbit.
Finalment l'ha buscat Marí, el gol, ha intentat dues o tres vegades marxar cap a dintre, posar la rosca, alguna que altra l'ha marxat, però aquesta ha entrat per tota l'escaire i pràcticament certificava ja doncs, els 3 punts i el resultat de 3-1 després d'un gran partit que ha fet el nano. També una altra persona a valorar, en aquest cas el jugador, és a Pol, que ha salvat també un parell de jugades que es podia haver posat al dintre a l'equip de l'Escó.
Sí, és el que et deia, al final aquestes dues o tres ocasions per partit o si no a vegades són menys o a vegades són alguna més, no? Però al final si aprofites aquestes ocasions és quan treus punts i si no les aprofites doncs acabes perdent, no? Ells han tingut dues ocasions que se't podien haver igualat al partit i llavors s'hagués complicat molt i nosaltres també les que hem pogut tenir doncs hem aprofitat les que hem tingut, no? Per tant, doncs, bueno, sempre és sobretot aquest any, és el any que veig més que has d'aprofitar les poques que tens, perquè als equips els hi costa molt generar ocasions, i quan l'Amariu ha fet un bon partit i esperem que continuï demostrant el que ha demostrat avui.
I per acabar, la setmana que ve, aquí a casa novament, davant del Tortosa.
Pues sí, un altre partit de lo mateix, no? Al final tots els partits són iguals. Un altre partit que hem de mirar de treure perquè és aquí a casa i això ens donaria encara molta més tranquil·litat i poder jugar una miqueta més tranquils. Però bueno, ja veurem com anirà.
Molt bé, doncs a disfrutar d'aquest cap de setmana amb aquesta gran victòria davant de l'Escó per 3-1 i a treballar doncs, aquesta setmana doncs, per a intentar aconseguir els 3 punts davant del Tortosa.
Gràcies a vosaltres.
Doncs l'Atlètic, que tanca la jornada 8è amb 22 punts, això sí, dos per sobre del descens que marca l'equip del Sant Ildefons amb 20. Queda molta lliga, però l'Atlètic, que ha remuntat, ha aixecat el vol i ja no és el panorama de principi de temporada. Ho anirem comentant. Fem una darrera pausa.
Al Voltatge, el teu espai de rock clàssic des del 1982 a la sintonia de Ràdio Vilafranca. Sóc en Josep Sardà i els dissabtes i els dimarts serà per mi un plaer portar-vos pels camins del rock.
I toca parlar ja del sorteig de la Copa del Rei d'hoquei patins que es va celebrar ahir a Calafell. Com dèiem, el Noia, el seu rival serà el Barça en el partit de quarts de final. El quadre que quedava de la següent manera, per un costat del quadre, el partit de quarts Lleida-Alcoi i Barça-Noia. D'aquí sortirà la primera semifinal. La segona enfrontarà els guanyadors del Reus-Calafell i del Liceo Igualada, partits que de moment no tenen horari fixat. Sí que sabem que el Lleida-Alcoi i el Barça-Noia es jugaran el dijous 6 de març, el divendres 7, el Reus-Calafell i el Liceo Igualada. De semifinals, totes dues dissabte 8 de març i la final el dia 9, el diumenge. Ahir, després de conèixer aquests emparellaments, escoltàvem les valoracions, per una banda, de Xavi Costa, jugador del Noia, i també l'entrenador Carlos Cortijo. I comencem pel jugador d'Amposta, Xavi Costa.
No sé si al principio en las quinielas no se esperaba el Noia aquí, pero en definitiva, esfuerzo para estar aquí y para estar en la Copa una vez más.
Bueno, como decías tú, ¿no? Estar en la Copa era el objetivo de la primera vuelta. Sí, es verdad que nos está costando un poco en Liga este año, pero bueno, nada que no se pueda con trabajo y seguir luchando.
Objetivo en el cuadro contra los cabezas de serie, alguna cosa en la cabeza, ¿no?
No, al final es lo que decía el presidente, ¿no? La Copa del Rey es lo que mola del hockey, la competición está en 4 días, que puede pasar cualquier cosa, no hay favoritos y intentar hacer un buen partido el primer día.
Y anem ara amb l'entrenador del Noia, Carlos Cortijo.
Decía todo el mundo que igual el Barça no era el preferido, no sé si también le pasaba eso al entrenador del Noia o sabe que en la Copa del Rey hay final, hay que intentar ganar a todo el mundo.
Hay que ganar a todo el mundo, ya estamos acostumbrados, ya hemos jugado 3 veces, sabemos la dificultad, no vamos aquí a descubrir al Barça ahora. Pero bueno, afrontamos la competición con mucha ilusión, es la Copa, es un acontecimiento creo que único, que es un partido, un Barça-Noia que creo que es uno de los partidos históricamente más atractivos de ver en el hockey español. Por lo tanto, pues con mucha ilusión, sabiendo la dificultad, pero vamos a por ello.
Como entrenador también, estar en esta Copa del Rey, ¿qué supone para ti?
Pues bueno, personalmente es mi primera Copa del Rey, pues igual, lo afronto con mucha ilusión. Un reto también el poder competir y poder empezar con buen pie la Copa y, insisto, con mucha ilusión y con muchas ganas de disfrutarla.
Doncs amb les paraules de Carlos Cortijo tanquem el programa d'avui. Nosaltres tornarem demà dimecres repassant el món del bàsquet a casa nostra. Que acabeu de passar un bon dimarts. Que vagi molt bé.